Dos minuts per arribar a 11:15. Roger Mas, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal? Com anem?
Des de la distància i des de Solsona. Com estàs, Roger?
Molt bé, estic fantàsticament, esplèndidament bé. Fa fred aquest matí.
Què dius, aquí dalt fa fred? Bueno, aquí, quan ens hem llevat aquí a Barcelona també feia fred. Ara la cosa ha millorat perquè ha sortit el sol, però estem bé. David Carabén, a l'estudi, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
Tens unes ulleres, David, que quan fa sol s'enfosqueixen soles.
Sí, és que ara més vinc de veure el partit, una part del partit, no he pogut veure el tot, del meu fill, i llavors just estava en una zona de la grada que em patava el sol a la cara, però d'una forma... Vull dir que si no estic rosa és de miracle.
Juga a futbol?
Juga a futbol, el petit, el Roc, sí.
I t'agrada això de com a part en els partits? I vas, ets fidel o no?
Agradar-me és una manera molt...
A tu t'agrada el futbol?
Sí, no. M'agrada que el meu fill jugui a futbol, però això d'agradar-me, de llevar-me aviat el diumenge per anar-lo...
Amb tots els pares, no?
Clar, bueno, que jo sóc un d'ells, vull dir que...
A més, quan juguen a casa, molt bé, però clar, quan et toca voltar per Catalunya...
Exacte, no, i a més a hores cruels, No, per Catalunya, gràcies a Déu, encara no ha arribat tan lluny.
No, però sí que és veritat que tenim molts oients que ens escolten en aquests desplaçaments, no?
Exacte.
D'acompanyar els fills en aquests trajectes, jo crec que...
I els compadeixo i els envio una forta abraçada.
A tu també et toca, les teves filles, Roger, també fan algun tipus d'esport en què et toca voltar per Catalunya o no?
No, de moment ens n'hem escapat, això de fer aquesta ruta de competicions.
Però escolta'm, està molt bé, perquè jo crec que esports en equip quan ets petit... Jo vaig jugar molts anys a bàsquet i m'encantava.
Home, és molt xulo, és molt xulo. Jo també ho vull.
Vas veure el partit ahir de futbol, Roger, o no, tu?
Doncs no, perquè saps? És que era la Copa del Rei, a mi això les corones no em va gaire. Jo estava celebrant els 90 anys de la Segona República al Passeig del Born, amb una colla de gent molt maca.
Molt bé. Tu David, no te'l devies perdre.
No, de cap manera. M'ho vaig passar molt bé. Va ser un partidàs.
Avui, amb el Roger Mas i el David Carabén, posarem banda sonora a aquest Demà ho deixo, converses de taverna revestides de cançons, banda sonora a la monarquia. Avui, després d'aquesta Copa del Rei, banda sonora també de la corona. Comencem així. Mano negra per començar, Roger.
Sí, senyor, el rei del bongo, perquè ja t'he dit que els reis no m'agraden gaire, però aquest cau simpàtic perquè el rei del bongo, doncs la seva mare era la reina del mambo i el seu pare era el rei del Congo, i ell, doncs allà a la jungla va aprendre a tocar el bongo. Això bàsicament és la lletra d'aquesta cançó de Mano Negra, un disc de l'any 91, que van fer en anglès amb Virgin per intentar saltar al mercat americà, però a part d'això és una lletra que parla de... Bueno, saps aquell disco que va fer després tan famós Manu Chao el 98, Clandestino?
Sí, boníssim.
Sí, i la versió d'aquesta cançó, l'arranjament nou d'aquesta cançó 7 anys després és meravellós. I què li passa amb aquest, que és el rei del bongo a la jungla, i llavors se'n va a la gran ciutat a buscar sort, a fer la seva corona més gran, i es troba que és un rei sense corona, i es troba que allà no hi pinta res, i bueno, la problemàtica del Clandestino, de l'emigrant, el tema de Manu Chao, superben tractat en aquesta cançó, amb simpatia, i bé, no sé si podem sentir també una mica la versió de 7 anys després, perquè és preciosa. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play... Aquesta és la versió de Manu Chao. A veure, recobrem la de Manu Negra? Manu Chao.
Jo em quedo amb Manu Chao, David.
No? Home, jo crec que hi ha moments per tot, no? El Mano Negra també és aquest esclat d'energia i un poti-poti molt, molt energètic, que era fantàstic als concerts, era una cosa meravellosa.
Tu, Roger, amb quin et quedes, dius?
És que jo el disc de Clandestino a mi em va agradar moltíssim, eh? Llavors el tinc molt marcat, però hòstia, és que Mano Negra, clar, a mi em costa molt, realment, jo em quedo amb totes dues. Això que estaves fent ara, ara un, ara l'altre, jo em quedaria amb això.
A veure, tornem, Mano Negra, amunt, amunt. Manu Chao. És una altra història totalment, eh?
Sí.
En un estàs saltant a un concert i a l'altre estàs ballant buscant parella, pràcticament. No?
Ho has assegut amb un chill-out fent pipades.
Sí, això t'agrada més a tu, Roger. Per on continuem, David?
Home, jo us proposo una cosa que més que una reflexió sobre la monarquia és simplement tractar la monarquia o el rei d'Espanya com un exotisme que, diguéssim, que et fa fabular una mica. I never knew I was a lover just 'cause I steal the things you hide, just 'cause I focus while we're dancing on, just 'cause I offered you a ride. I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid, I am a native of the Norfolk, and I could mess up any kid. Jo vull ser el rei d'Espanya. Això és el que canta The Tallest Man on Earth, l'home més alt de la Terra, que és el nom artístic que va adoptar el suec, el cantautor suec Christian Mattsson. Aquest és el seu segon disc, The Wild Hunt, que va sortir el 2010, i és un tio que té un talentàs collonut. Sobretot es va especialitzar molt en aquesta mena de folk, diguéssim, amb un ritme accelerat, podria ser un Bob Dylan amb més vocació comercial, diguéssim, i amb unes lletres una mica menys elaborades, però sí que veu d'aquesta escola del cantautor, doncs allò que intenta fer lletres amb un punt d'ambició, però sobretot amb el fingerpicking, no? Aquesta tècnica de guitarra, en aquest cas no, en aquest cas és una guitarra rascada, però en moltes de les seves cançons sí que fa unes estructures, diguéssim, uns arpegiats meravellosos i grava normalment, almenys en els seus primers discos, gravava molt veu i guitarra amb una sola pista, és a dir, que és un tio que interpreta molt en directe i tens aquella sensació de trobar-te davant d'una cançó en la que s'estan esdevenint coses en directe, saps? Vull dir que no hi ha aquella cosa de les gravacions en clic i, diguéssim, que falsifiquen una mica la tensió i l'emoció de la cançó, no?
King of Spain, Tallest Man on Earth, si voleu recuperar aquesta peça que ens proposa el David Carabin. Tornem a la cosa catalana. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio i no ens quedarem afònics avui. Roger Mas, a veure, perquè és que això sí que t'imagino l'època que portaves melena aquí, no?
Home, això és recent, eh? Això, sí? Aquest disc és del 2016, Crim, És una banda de metall potentíssima a Tarragona que estan a dalt de tot ara. I sonen així de bé, bueno, jo trobo estupendo com sonen. Té un so compacte, potent, un mur de so. I ells tenen una cançó que es diu La puta copa al rei en un disc del 2018, però jo, perquè la coneguessin els oients, aquest grup preferia aquesta, que es diu Blau Sang, Vermell Cel, que sona una mica blaugrana, però de fet va de, bueno, va de això, la sang blava corrent pels carrers, bueno, aquestes coses que es diuen quan es parla de guillotines i tal, i ho trobava adient per la copa al rei, això.
Molt bé. Els coneixies, Cream, David?
No els coneixia.
Has cantat mai així, d'aquesta manera? A veure, puja. Quantes cançons duraries en un concert amb aquest to de veu?
Mira, ho vaig fer una vegada, que vaig intentar cantar com Sepultura, em sembla que era La tarda esclata, en un Helio Gabel, i vaig durar, no sé, dos compassos només, vull dir, perquè necessites estar molt hidratat per tenir aquesta veu tan rugallosa.
I tu, Roger?
Jo no ho he provat mai, jo crec que em trencaria. Hi ha una tècnica, evidentment, perquè... No aguantarien això, es farien mal. Home, tinc un amic, l'Oriol Prat, dels collons del Pare Rebava, que ell i el Jordi, el tots dos, hi tenen una certa traça d'això. Els posaré un dia també fent crits així guturals, els collons del Pare Rebava, ja veureu.
Posem-hi pausa, va.
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis.
Le verger du roi Louis, això és el verger del rei Lluís, es refereix a Lluís XI de França, de la dinastia dels Capelés, dels Capets, vull dir, que en realitat són en la seva descendència hi ha la dinastia borbònica, i per tant, finalment és família molt llunyana del nostre rei, i és una cançó molt interessant aquesta, perquè té moltes, és una mena de nòdul d'aquests, una mena de hub, un nus d'aquests gordià on hi van a parar i d'on emergeixen moltes cançons. Per què? Doncs, bueno, és una cançó, Brassens adapta musicalment un poema d'una peça teatral de 1866, és a dir, del segle XIX, escrita per Théodore de Banville, que és un poeta francès contemporani de Baudelaire, i de fet és el primer tio, em sembla, que va allotjar a Rimbaud a casa seva quan va anar a París, i és fundador del moviment dels parnassians, això del Parnàs el Roger ho té molt present.
Per mà.
Ho té molt per mà. I en aquest poema el que fa Théodore de Banville és retre una mica d'homenatge a la balada dels penjats de François Villon, que el poeta medieval que també havia adaptat Brassens i d'aquí havia fet el Víctor Bocanegra, per exemple, versions n'havia tret un disc, no?, de poemes de Villon. I què té d'especial aquest poema? Doncs el poema de la balada de Pendu, la balada dels penjats, és que bueno, en el cas del poema de Villon, el que fa és jugar, el diu, parla en primera persona, i només al final, a l'última estrofa, descobrim que qui està parlant en primera persona doncs és un penjat, que demana que passi per allà, es compadeixi d'ell. En el cas de Théodore de Banville, en aquesta cançó que estem escoltant, parla, per exemple, de que hi ha una colla de penjats en el jardí del rei Lluís XI, que era un rei cruel i bastant fill de puta, la veritat, i parla de que són com fruits inaudits, és a dir, fruits inusuals, perquè són pengen d'un arbre, no? I aquesta imatge tan poderosa del fet que siguin fruits de la crueltat, molt probablement, dels reis, és el que va agafar, diuen, el compositor de Strange Fruit, la cançó que va fer famosa a la... Ostres, la setmana que el capto.
Jo no et puc ajudar.
No em pots ajudar aquí, no em pots ajudar. No, ja em vindrà al cap després. Bueno, Strange Fruit és un himne del moviment antiracial nord-americà, i també parla del mateix, d'un penjat executat pels racistes nord-americans que pengen els negres d'arbres, i durant els anys 30 n'hi havia molts, i aquesta cançó de Strange Fruit és del 1939, i la va cantar... Ostres, ara no em ve al cap.
Era Billie Holiday?
Billie Holiday, moltes gràcies.
L'havíem posada aquí a la ràdio. Sí.
La Billie Holiday l'havíem posada, exacte. Sí. Però clar, hi ha la cosa aquesta molt curiosa, que no se sap ben bé si aquesta imatge de la fruita que penja de la cançó de Billie Holiday està treta també d'aquest poema del Théodore de Banville del segle XIX, no? O sigui que una mateixa imatge per revelar, doncs, les crueltats del poder il·legítim, d'alguna manera.
Aquesta és la Billie Holiday, a veure, puja. Més propostes que ens porta avui el Roger. Si el rei vol corona, corona li darem. Si el rei vol corona, corona li darem. Aquest és un clàssic, Roger.
Sí, això és una... Bueno, això ho van treure els Mesclat, això ho van treure d'una cançó de taverna que de recollida a Torredembarra, però que de principis del segle XX, però que possiblement es devia cantar a més llocs, no?, de cançó de pescadors, amb aquest esperit republicà antisistema, catalanista i reverent, que és típic de... d'aquest tipus de cançons. El que passa que Mesclat li van fer aquesta lletra, aquesta música, perdó, que ja recorda una mica l'himne Riego, si tu vas a mirar molt de lluny, però que no, que és una música nova, i es veu que, en canvi, els pescadors de Torredembarra, quan la cantaven amb el... amb la música de l'himne de Riego, que era, bueno, l'himne antisolutista que va sortir del Triani Liberal el 1822, perquè després va ser l'himne de la Segona República... però no era un rei el que volia corona, eh? A la versió original estava dedicada a la vídua de l'Alfons XII, a Maria Cristina, que va ser regent durant molt temps, i llavors era una reina sense corona, oi? Perquè ella regia, però... I la cançó deia una cosa diferent, que fa com la música, l'himne de Riego, i seria una mica com si la reina vol corona, corona li darem, que vingui a Barcelona...
A veure, no, torna, prova-ho, va.
Aviam, uf, difícil, eh? Vale. No ens ho preguem malament, que això és història, eh?
Exacte. Classe d'història, endavant, Roger Mas.
S'ha de vigilar. La reina vol corona, corona li darem, que vingui a Barcelona, que aquí la pelarem. Bueno, i continuava molt pitjor, eh? Vull dir, després és realment d'orilla, hi ha alguna cosa així, encara pitjor que això, imagina't.
Sí,
però
sí.
Bueno.
A veure si t'enviaran a...
Bueno, això és història, això sí. És una cosa que la història s'ha pogut explicar, no?
Mm-hmm. I tant. A veure, puja. Tot presumptament, exacte. Clar, Mesclat, aquest que canta és el Titot, no?
És el Titot,
sí.
Hi ha un trosset que canta rapejant el Belda, també, en aquesta cançó al mig, que és bastant bo. Que parla de quan ens van amagar tots els ganivets perquè no haguessin de patir la fava i el coll dels soldats espanyolets, diu el Balletra.
Caram. Va, que acabarem amb un clàssic que, de fet, primer el sentim. Jo vull ser rei, ser per tu llocs cap de l'estat, tenir tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobat. La moto amb vol, tot engegat, tan avorrit, està envoltat. Per una colla de llapons, suant infalibilitat.
És que em sap greu trepitjar-la, perquè és que estic escoltant la lletra i és meravellosa.
I el Lluís Gavaldà el vam entrevistar fa unes setmanes i recordo que ens va dir que si això ho traies ara, que el censurarien.
Totalment.
Que acabaria com Baltònic.
A mi és el que... és una cosa que aquesta cançó sempre em sorprèn. Jo crec que té el mèrit que és del 94, és del disc Brut Natural, i és, que és el quart àlbum de la banda, i és després del concert aquell, diguéssim, que els van cimballar, el concert aquell de mític del Palau Sant Jordi. Per tant, hi era una banda que ja tenia els focus a sobre, i llavors treure una cançó tan irreverent, d'alguna manera, doncs, jo crec que té molt mèrit. El que trobo molt peculiar, a més,
sí?
De la lletra, és que hi ha coses tan... Per exemple, diu, sempre trobar la moto amb el botó engegat. No sé, això, jo que no he conduït moto,
no,
és una imatge...
No hi ha
imatge,
un botó, no?
No hi ha un botó. I no,
bueno, però suposo que deuen ser coses de la rima, no? Que no
sí, ve. Bueno, no, però la imatge de trobar-te una moto amb el botó engegat en comptes d'haver-lo de pitjar tu, sí. No? Doncs no sé, és una cosa de l'època molt, molt probablement.
La canten encara els Pets, aquesta? Jo crec que no la deuen cantar, no?
Bueno, a mi em sona que en algun concert relativament recent jo la vaig sentir. Però espera, que hi ha una altra vegada que ho tenia en Porcel per poder-me defensar. O sigui, que també parlen de Baltasar Porcel.
Sí, pel descansi, perquè era un molt monàrquic, no?
Bueno, perquè més que molt monàrquic, em sembla que va escriure una biografia, no?, del rei, llavors doncs era amic de la família, i llavors doncs tenia aquesta cosa... Però bueno, que vull dir que era una cançó irreverent que també agafava...
Però és una cançó que crec que té 30 anys, i tu llegis la lletra de la baix, i...
Sensacional.
Sí, bueno, es manté bastant
pitjor. Es manté de Danà. Sí, és que no em va llit.
És el que té CRI, que també es manté.
Roger Mas i David Carabén, un plaer com cada diumenge tenir-vos avui també aquí per parlar una mica de música i treure-li una mica de transcendència a tot plegat. Roger, David, cuideu-vos. Una abraçada. Us espero la setmana que ve, també.
Una abraçada, Roger.
Petitíssima pausa i arrenca la prèvia del Dominical. I avui amb alguns convidats excepcionals, perquè vull felicitar els companys del Tot Costa que agafant 1.000 programes. El Jordi Costa i la Sònia Gelmà també participant d'aquest Dominical. De seguida, fins ara.